Si aquests dies heu passat per la platja i heu passejat per el litoral pretenc, haureu vist que cada cop en queda menys de sorra. El mar està més a prop de la ciutat i és que el canvi climàtic està agreujant un problema crònic al litoral pretenc que des de fa molts anys està afectant precisament a la platja, que és aquesta regressió del litoral. Per parlar de quins efectes té, quines causes i què s'hi pot fer, on tenim amb nosaltres el cap del Departament d'Acció Ambiental de l'Ajuntament del Prat, el Pau Esteban. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem parlant precisament d'aquestes primeres imatges que hem anat veient a xarxes socials o si hem passejat per la platja, d'aquesta sorra pràcticament desapareguda en molts punts del litoral. Què està passant a la platja del Prat?
Doncs passa el que és, com bé deies, és un problema crònic i estem experimentant els embats d'un període particularment sever en quant a la meteorologia, en quant a les tempestes que s'han produït en les últimes setmanes, en els últims mesos, que ens han provocat una regressió molt severa en alguns punts concrets del litoral, sobretot a la platja de Can Camins i sobretot en el tram situat entre el centre municipal de Vela i, per entendre'ns, el mòdul dels socorristes. Això és un problema crònic del Delta, abans ho comentàvem, és un problema que obeeix a la inexistència d'aportacions sedimentàries, el riu no aporta sediments, la redistribució que es feia en origen dels sediments al llarg de la costa es va aturar ja fa dècades quan el port va construir els espigons, de tal manera que només tenim erosió. Penseu que durant dècades, durant pràcticament més de mig segle XX, les platges del Delta s'han anat erosionant en el Prat, van perdre entre el 56 i el 99 més de 350 metres de línia de costa de terra en la desembocadura antiga del Llobregat, i el Delta anava creixent a Ponent, a la zona de Castelldefels. Això és un fenomen que es va alterar quan es va produir l'ampliació aeroportuària, es va produir el desviament del riu amb totes les obres del Pla Delta, i es va intentar corregir amb unes mesures compensatòries que qui era responsable d'aquesta qüestió, que és Costes del Ministeri, continua sent-ho, és un tema de competència estatal, la gestió de les costes, va obligar que qui feia l'obra, en aquest cas concret d'ampliació portuària, que era el Port de Barcelona, doncs sufragués ad eternum, per sempre, una aportació de sorra per intentar corregir aquesta pèrdua crònica que s'estava produint. Això es va estipular en uns 100.000 metres cúbics de sorra que el port havia de pagar i continua pagant cada any, i que va buscar a Port Ginesta, a la zona de Castelldefels, com si diguéssim, al final d'on existeix aquesta... Ens hem d'imaginar que el Delta és com una cinta transportadora.
Exacte.
I que la sorra va des del Prat, des del nord, cap al sud, cap a Castelldefels. Allà s'acaba, perquè el Garraf, com si diguéssim, la nostra unitat sedimentària començaria on es troba en aquests moments el riu Llobregat desviat i acaba el Garraf. D'allà no passa la sorra, és un sistema tancat, autàrquic, tancat en si mateix. Llavors la idea d'aquesta declaració d'impacte ambiental de l'any 2000 o 2000 i poc era justament redistribuir aquesta sorra, tornar en origen, moure una altra vegada aquesta sorra mitjançant una draga des de Castelldefels una altra vegada al Prat. Això s'ha revelat insuficient i és evident amb les proves.
Ens
remetem, no? Vull dir que és evident i la situació que hem tingut per diversos motius. En primer lloc, perquè això, el càlcul dels volums que s'havien de moure sempre es fa en base a una mitjana, amb unes modelitzacions que s'han revelat en alguns punts insuficients, perquè els hiverns no sempre són iguals, hi ha moments en els quals la pèrdua és superior a aquesta. I segon, perquè l'aportació de sorra que es fa des de Castelldefels amb aquesta font és una sorra que progressivament en els últims anys cada vegada té una granulometria més petita, una sorra cada vegada més fina, que cada vegada dura més, dura menys, quan s'aporta a la platja del Prat. I aquest any ja hem viscut una experiència, ja ens ha passat alguna vegada, però aquest any ha sigut flagrant, que a mitja aportació pràcticament ja s'estava produint una altra vegada erosió.
O sigui, em sorgeixen diverses preguntes, i entre elles, per què aquesta sorra és cada cop més fina?
Això és difícil d'explicar. Jo no sóc un expert en sedimentologia, ni sóc un geòleg, però és probable que té a veure amb justament aquest esgotament del sistema i aquest tancament en si mateix del sistema i aquesta manca d'aportació de sediments externs, cosa que provoca que probablement només els sediments de granulometria més fina són els que s'han acabat movent i són els que s'acaben trobant fàcilment, no?
Perquè recordem que el Llobregat seria la principal aportació de sediments, no?
Sí.
Però tots aquests embassaments
eviten
precisament que arribi a la platja.
Això és un problema problema universal. Bona part dels rius del món, si parlem dels deltes, doncs li passa el mateix al delta de l'Ebre, li passa el mateix al delta del Nil, li passa el mateix al delta del Po. Tots els deltes del món tenen aquest problema, perquè normalment s'han construït embassaments en totes les conques fluvials, cosa que provoca que els sediments fluvials ja no arribin a les desembocadures i, per tant, aquest procés creador, com si diguéssim, del delta, nosaltres hi som aquí perquè el Llobregat ha portat sediments i ha construït el delta, doncs això ja es va aturar fa dècades, fa en alguns casos més de 100 anys, no? De tal manera que aquesta artificialització provocada per l'actuació humana, doncs, de moment no té resolució fàcil. Si a més, com és el nostre cas, la redistribució que fa el mar, les corrents marines, en el nostre cas, per les components majoritàries dels temporals, sempre és una redistribució nord-sud, està també aturada, com dèiem, i si ens imaginem que el sistema s'acaba al Garraf i comença on hi ha el riu Llobregat desviat, doncs tenim la pel·lícula perfecta, com si diguéssim, per explicar aquesta situació, no? L'escenari, el terreny de joc. És un sistema tancat en si mateix, deficitari, sense cap tipus d'aportació externa, i en el qual les intervencions que s'han fet fins al moment han fracassat.
Això quina situació ens deixa el Prat pel que fa al propi sistema ecològic del litoral? Ja no parlo de la part lúdica que té la platja, que és evident i que tothom en gaudeix, però a banda d'això, el poder o no anar a la platja a l'estiu, també la platja té una part important en l'ecologia del sistema del Tall.
Sí, doncs evidentment és una fragilitat extraordinària. Vol dir que un dels sistemes, des del punt de vista ecològic, més importants que tenim, que és justament aquesta transició entre la terra ferma i el mar, doncs està completament desequilibrat, i ens passa una cosa que és que progressivament, quan aquesta regressió afecta infraestructures que tenen valor des del punt de vista econòmic, patrimonial o en alguns casos també ambiental o en alguns casos senzillament instrumental, aquestes línies de costa que ja no són capaces d'estabilitzar-se de manera natural s'acaben rigiditzant, que és el que ens passa en aquests moments. Si ara passegem una mica o veiem una foto del litoral pretenc, veurem que pràcticament 2 quilòmetres de línia de costa, des de aproximadament a l'edifici dels Carrabiners, passant pel semàfor, passant per la Ricarda, l'antiga platja naturista, el centre municipal de Vela, i pràcticament, falta poc, però pràcticament arribant al mòdul dels socorristes i 2 quilòmetres lineals, en aquests 2 quilòmetres pràcticament no hi ha sorra, i el que hi ha és una escullera de protecció que s'ha construït en diferents moments i per diferents agents i per diferents motius, però que el que fa és evitar que les onades penetrin més endins. O sigui, hem rigiditzat dels aproximadament 5,5 quilòmetres que tenim en aquests moments des de la desembocadura del riu fins a l'estany del Remolà, que seria el terreny, com si diguéssim, on esperaríem tenir platja. Doncs d'aquests 5,5 quilòmetres, 2 estan convertits en una escullera de protecció. Són pedra, són roca, que el que fa és defensar que el mar no avanci més. Tota aquesta problemàtica que estem explicant, de la regressió, de la manca de sediments, del problema crònic que arrosseguem de fa dècades i que en aquests moments és tan alarmant, a més, s'agreujarà ineludiblement amb el canvi climàtic. Perquè tot això és previ al canvi climàtic. Això és un problema, podríem dir, de la intervenció humana sobre la conca del Llobregat sense preveure les conseqüències que tindria.
Totes aquestes construccions, no?, de ports nàutics i que han afectat, i també doncs, aquestes embassaments.
I aquests embassaments en el riu. Doncs a partir d'això s'ha d'afegir un altre element que encara podríem dir complica la situació, que és justament l'ascens del nivell del mar, que és el que es derivarà del canvi climàtic. Una de les conseqüències, tothom ho sabem, una de les conseqüències més previsibles del canvi climàtic és l'ascens progressiu del nivell del mar. Clar, si s'augmenta el nivell del mar, vol dir que la capacitat intrusiva del mar, la potència de les tempestes que es produeixin a l'hivern, etc., augmentarà, el que vol dir que, justament, i és també una cosa ben sabuda, tots els deltes del món estan amenaçats, els deltes que ja estaven en una situació de fragilitat sedimentària com el nostre, doncs encara més, com és evident, no? I li passa el mateix al delta de l'Ebre, i som ben conscients també de les escenes que s'han produït en el delta de l'Ebre, li passa el mateix a molts altres deltes del món.
De fet, ara recordem aquesta imatge de la declaració d'emergència climàtica de l'Ajuntament del Prat, no?, amb aquest delta totalment envaït per l'aigua, però que no és pas una cosa de ciència-ficció, sinó més aviat de ciència, no?
Sí, exacte, és una previsió a partir de les modelitzacions que hi ha en aquests moments sobre l'ascens del nivell del mar provocat per el desgel dels pols i per l'augment en general de la temperatura del planeta, no? Per tant, és un escenari molt complicat i molt complex. És un repte territorial de primer ordre que ens afecta, és una amenaça que afecta al nostre territori, a la nostra biodiversitat, al nostre edifici, però també a la nostra qualitat de vida com a ciutadans d'un territori, en el qual, bueno, estem acostumats a haver tingut una platja, a tenir un com deies, i molt bé deies, un ús, no només des del punt de vista ecològic els problemes s'han de reflectir, sinó també un ús lúdic estacional d'aquesta platja. Doncs tot això està en risc justament per aquesta combinació de factors.
I una altra sort que tenim, que és també tenir un aqüífer amb una aigua molt bona aquí al Prat, que la intrusió salina també podria afectar-lo i comportaria més costos a l'hora de poder, per exemple, distribuir aquesta aigua potable a les cases. Per tant, tota una cadena de coses que el canvi climàtic ens està afectant ja no és una cosa de futur, sinó una cosa de present,
sí.
I que, sens dubte, comença pel que veiem en aquestes passejades per la platja, però que va molt més enllà.
Exacte.
I que fins i tot s'infiltra per altres bandes per on no hi pensaríem. Una cosa que el Delta és importantíssima és precisament aquesta biodiversitat, això la posa en perill, però vosaltres el que voleu des de l'Ajuntament és també donar valor a aquesta biodiversitat. Ho hem vist a través de l'estand municipal de la Fira Avícola, amb aquesta defensa de la Ricarda i del seu valor ecològic, també amb les fotografies dels 30 anys del calendari Delta, i precisament també ens vens a parlar una mica d'aquest calendari que ha complert els 30 anys i que enguany porta una novetat molt important, que és que no el veurem en físic.
Exacte. Després de 30 anys, de fet, és una de les línies principals d'actuació de l'Ajuntament, sempre ha estat reivindicar aquesta biodiversitat del Delta i intentar establir consciència i generar consciència social sobre la necessitat de la seva preservació. Un dels instruments que hem tingut, dos dels instruments més importants, han estat, per una banda, el concurs de fotografia del Delta, que s'ha fet des de fa 30 anys amb l'Agrupació Fotogràfica Prat, de fet és una feina inestimable que ells desenvolupen cada any amb molt d'entusiasme. Aquest any hem arribat a l'edició número 30 i, com bé dius, hem celebrat l'edició, aquesta efemèride, amb una doble exposició. A la biblioteca del Cèntric trobareu les fotos guanyadores del concurs d'aquesta edició de l'any 2021, i justament ara al porxo del Cèntric, a la plaça Catalunya, trobareu l'exposició que ha estat a la Fira Avícola aquest cap de setmana, que és justament la celebració dels 30 anys del concurs, una selecció de les millors imatges amb aquest esperit justament de celebrar la biodiversitat del Delta i utilitzar el concurs com a excusa, com si diguéssim, no? Per refrescar una mica la increïble varietat de paisatges i d'éssers vius que ens rodegen al Delta del Llobregat. I un altre element, també molt important des del punt de vista de la divulgació i de la conscienciació social, és justament el calendari. Uh-huh. Fa 30 anys, l'any 92 es feia la primera edició, l'any passat, aquest any, de fet, l'any 2021, és l'última edició física, que es va anunciar oportunament en el seu moment, que es tancava el cicle de 30 anys, després de 30 anys produint el mateix producte, i a partir de l'any 2022, i de fet aquests dies ja comença a haver-hi es pot descarregar a la web municipal, i sembla que és la setmana que ve que estarà ja completament operatiu totes les aplicacions que s'han pensat per mòbil, per PC, el calendari complet amb un petit interactiu que permet gaudir de diferents fotos en cada mes, amb uns textos explicatius, etc. Doncs aquest any és el primer any en el qual el calendari deixa el seu format paper tradicional i passa a ser un calendari digital amb aquestes diferents aplicacions. I és un calendari també dedicat a la Ricarda, com no podia ser d'una altra manera.
I tant.
Un calendari dedicat a això que hem vingut a dir, que és el tresor del Delta de Llobregat, una mica doncs intentar explicar per què és important la Ricarda, a partir d'imatges i a partir d'exemples concrets, des del punt de vista dels seus paisatges, la seva flora, la seva fauna, etc.
De fet, ara quan parlaves precisament de tots aquests quilòmetres de línia de costa, no? que es tornen durs, diguéssim, a aquestes zones amb escolleres, precisament tenim aquí un mapa a aquest estudi, on veiem el Delta, veiem el Prat, i molta d'aquesta zona és una zona que habitualment no podem visitar perquè es tracta d'una finca privada, la de la Ricarda, que suposo que doncs, a vegades quan fem aquestes visites guiades la podem veure, però no és un lloc de pas habitual. Per tant, no, potser moltes vegades no som conscients de fins a quin punt tot aquest espai és un espai natural, naturalitzat, de la nostra ciutat. Si es podrien fer mesures, o en aquesta zona, o a la zona de la platja, per evitar aquesta regressió del litoral, no sé si fa molts anys es parlaven d'aquests tubs de tela sota l'aigua, no sé si es podrien fer escolleres dins del mar, quines opcions hi haurien?
I, de fet, se n'han fet diversos estudis i diverses propostes sobre... L'Ajuntament va liderar doncs, la redacció de diferents propostes, diferents alternatives per intentar, en primer lloc, reduir la necessitat d'aquestes aportacions de sorra, tant en freqüència com en intensitat, com en volum, i garantir una certa estabilitat del litoral. Hi ha diferents solucions, des d'espigons semisubmergits paral·lels, des d'aquests geotèxtils plens de sorra que s'han provat en altres espais mediterranis del Mediterrani Occidental i que, per exemple, des de l'àrea metropolitana també s'havia intentat veure si era possible la seva aplicació en algun punt concret del delta del Llobregat. Ara sembla ser que, clar, aquí hem de ser conscients de que hi ha una raó important, i és que la competència de la gestió de tots aquests problemes i de tota aquesta qüestió està en mans del Ministeri de la Transició Ecològica, el MITECO, en aquests moments és el seu nom, i és hi ha una Direcció General de Costes, que és qui és responsable de l'estabilització de les costes i el seu seguiment. És qui va ordenar al port que fes el que està fent, per entendre'ns, aquesta aportació anual.
Aquesta aportació de sorra que veiem amb aquestes dragues.
Aquesta draga que paga cada any al port, i que això obeeix a una declaració d'impacte de l'ampliació del port, però qui va ordenar que això es fes és Costes de l'Estat. Llavors, una mica l'argument és convèncer aquest òrgan administratiu, que és qui té la competència de totes les costes de l'Estat, de la necessitat de trobar una solució el més estable possible i el més definitiva possible des del punt de vista, i el més inocua possible també des del punt de vista ambiental. Perquè aquestes aportacions de sorra reiteratives cada any, evidentment, tenen un impacte ambiental tant en el lloc d'extracció com en el lloc d'aportació. Evidentment, no poden haver-hi animals ni poblacions naturals en el fons marí si aquest fons marí està sotmès a una alteració constant cada any, i això evidentment empobreix el nostre litoral, a més de que es revela ineficient des d'aquest punt de vista, no? Fins ara no hi ha hagut gaire receptivitat, també s'ha de dir. Se n'han fet moltes gestions durant els últims anys. Últimament també hi ha un interès per part de l'àrea metropolitana com a gestor de les platges metropolitanes, veient la gravetat del problema, i la resta de veïns del Delta, la resta dels quatre municipis que tenim costa en el Delta, Castelldefels, Gavà, Viladecans i nosaltres, alguns dels quals ja comencen a experimentar també puntes de regressió significatives, com passa a Gavà o com passa a Viladecans, que tenen també problemes seriosos de regressió. Doncs jo crec que és imprescindible que els quatre ajuntaments, de la mà de l'àrea metropolitana, siguin capaços de fer pressió davant del Ministeri, que aquest Ministeri agafi la seva responsabilitat i comenci a definir quines són les solucions que té pensades i que es poden aplicar en el cas del Delta, no només amb la situació actual, sinó amb aquesta previsió que comentàvem d'ascens del nivell del mar i d'impactes del canvi climàtic.
Doncs Pau Esteban, cap del Departament d'Acció Ambiental de l'Ajuntament del Prat, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui al Planeta Prat. Esperem que puguem donar la notícia d'aquestes mesures per evitar la regressió del litoral des d'aquí, des del Planeta Prat, o els serveis informatius d'aquesta casa. Molt bon Nadal, no sé si tens loteria comprada per aquests dies, perquè acabem de saber que el segon premi d'aquesta loteria grossa de Nadal ja s'ha donat, el número 72.119, amb 1.250.000 euros, per tant, si el tens, no ho crec perquè és de Biscaia, però si el tinguessis, enhorabona, et tocarà pagar impostos, però els pagaràs molt, molt a gust. Pau, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres
al Planeta Prat. I molt bones festes.
Igualment.